Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda a les 3 i gairebé 5 minutets. Arrenca Esports COPE, edició d'avui dimecres 4 de gener, equador de la setmana, amb moltíssimes coses, veus dels protagonistes i entrevistes interessants que us volem fer arribar. Anem amb els destacats d'avui. Tenim el Barça a Alacant per debutar aquest dimecres a la Copa del Rei. 16ens de final. L'escenari, el Rico Pérez, el rival, l'Intercity de Primera Federació, l'hora... Les 9 de la nit. De seguida estem a Alacant amb l'última hora del Barça, també del seu rival, també per sentir el que s'ha dit a les hores prèvies per part dels dos entrenadors. Gustavo Siviero, entrenador de l'Intercity, i Xavi Hernández, el míster del Futbol Club Barcelona. Però a aquesta hora també és notícia el nou moviment, el cas Lewandowski, reunió del TAT, és a dir, del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. S'ha d'iniciar, ens diuen, des d'una de les parts, un procés administratiu i no ha de ser imminent. Encara coeja i coejarà el cas Lewandowski. Pel que fa a la Copa, equips classificats pels vuitens de final: Real Madrid, Villarreal, València, Ceuta, Llevant, Sporting de Gijón i l'Espanyol, que també passa ronda, superant el Celta per 3-1 a la pròrroga. Puado va empatar el gol inicial del conjunt gallec i el temps extra, primer d'Arder i després Nico Melamed, van sentenciar el triomf pel conjunt blanquiblau. A més, Sergi d'Arder va acabar lesionat, després preguntarem què té, van debutar amb el primer equip César Montes i el jove migcampista de 18 anys, Roger Martínez, després el sentirem, i l'Espanyol també és notícia perquè presenta recurs a la sanció ferma ja a Vinícius Sousa per l'expulsió al derbi davant el Barça. Per cert, lliguem temes, passa l'Espanyol ronda la Copa, el Girona té setmana neta, dissabte Espanyol-Girona, doncs avui sentirem l'excapità de l'Espanyol i actual futbolista del Girona, David López. Fora del futbol, en bàsquet, sorpresa i sorpresa gran a Fontajau amb la victòria del bàsquet Girona davant el Joventut de Badalona, 79-66, i dic sorpresa per la dinàmica dels dos, més del Joventut, que recordo encadenava 6 victòries seguides a la Lliga Endesa. El Girona queda amb 4 victòries per les 9 del conjunt verd i negre. Avui, també dins aquesta 14a jornada de la Lliga ACB, Montbus Obradoiro, Baxi Manresa, a partir de 8:45 del vespre. Anem fins al Twitter, @esportscope, per pentinar, per repassar com estan les tres enquestes que proposem dia a dia i des de primera hora. Enquesta Barça, avui, òbviament, amb l'Intercity Futbol Club Barcelona, de l'estrena dels Blaugrana a la Copa del Rei, preguntem què farà el Barça aquesta nit. Tres opcions: guanya fàcil, guanya patint o cau eliminat. L'opció, torno a mirar-ho, l'opció, ara ho entendreu, l'opció més votada a aquesta hora és que cau eliminat amb el 48% dels vots, 36% que guanya patint, 16% que guanya fàcil. És l'enquesta Barça. Enquesta Espanyol, preguntem pel partit d'ahir i per qui va ser el millor del partit davant el Celta. Quatre opcions: Sergi d'Arder, Edu Expósito, Javi Puado o Nico Melamed. Aquí l'enquesta es decanta amb el 72% de les respostes per Nico Melamed. I l'enquesta Girona, preguntem pel partit de dissabte, partit de Lliga Espanyol, Girona. Qui és el favorit? El Girona? L'Espanyol? O no hi ha favorit? 54% de les respostes entenen que l'Espanyol. Recordeu, @esportscope, ens busqueu i ens trobeu a Twitter, al Foro Obert, 24 hores sobre 24. Hem començat a caminar. Silvi Ortiz a la coordinació i a la producció. Un dia més, Marc Pairés a la sala de màquines. La salutació afectuosa d'Albert Díez del micròfon. Un minut, són 60 segons, i ens hi posem amb la prèvia de Copa del Barça.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Muchos partidos que no lo hemos tirado para adelante, recuerdo del Bayern de Múnich, ¿no? En la primera parte es por efectividad y no siempre va a estar Robert acertado. Eso es una realidad, entonces tenemos que acertar los demás, ¿no? Tenemos que ir sumando goles de segunda línea también. Hablas de la primera línea, pero la segunda línea también, en estrategia el otro día hicimos un gol y vamos mejorando, la trabajamos, situaciones de segunda línea, de tiro de fuera del área, llegadas de interiores. Sí, hay que hacer no solo goles con Robert, sino hay que hacer goles de todo tipo. Sí, es una cosa que hay que mejorar, sí.
Doncs anem a preguntar, a veure qui farà de Lewandowski avui o quin altre davanter o quin jugador farà els gols avui a Can Barça pensant en aquest partit de Copa. La resposta la té Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda.
Vinga, qui farà els gols avui al Barça? Que sé que no només hem de trobar un jugador, però com el gol a Can Barça l'aglutina Lewandowski, avui Lewandowski no hi és i Xavi ve de dir el que ve de dir, avui qui serà el referent a l'atac?
Doncs jo crec que pot tenir l'oportunitat Memphis Depay, que pràcticament ja no us en recordareu d'ell, perquè l'últim partit que va jugar amb el Barça va ser el 17 de setembre. La temporada passada va acabar amb 13 gols i ahir Xavi va dir que no vol que se'n vagi, que vol comptar amb els mateixos futbolistes, per tant crec que li podria donar l'oportunitat. És cert que l'estaf tècnic va acabar una mica molest amb el davanter neerlandès, perquè consideren que es va esborrar en els últims partits abans d'anar al Mundial, però crec que avui, juntament amb Ansu Fati i Ferran Torres, seran els tres atacants que intentaran fer oblidar el 40% de gols que porta Lewandowski en aquest equip.
Ara repassarem l'11, el possible 11 que ens donarà l'Helena de cara a aquesta nit. Un Barça que ha viatjat aquest matí, no? Ha viatjat avui mateix.
Sí, han aterrat a Alacant, com sap, sense Lewandowski, també sense Pedri, ha donat descans Xavi a dos dels seus millors jugadors, però s'han dut a tot el primer equip, ningú del filial, tota sí. La primera plantilla, i això sí, ja sabem que farà moltes rotacions, i ara si vols la repassem. Han aterrat a Alacant, on aquesta nit jugaran a l'estadi Rico Pérez, amb capacitat per 28.000 aficionats, i en principi les entrades estaran totes venudes.
Ara repassarem com està l'Intercity, com està Alacant de cara a aquest gran partit. És una autèntica festa del futbol i més per aquesta localitat. Iñaki Peña, que ahir, a l'última hora del programa, ja es feia oficial que li han canviat la fitxa, deixa de tenir fitxa del filial per tenir fitxa del primer equip, el que és, de moment, el segon porter del Barça.
Avui serà el porter titular a Alacant, a la seva terra, perquè ahir el Barça el va poder inscriure in extremis i, per tant, tindrà la validació de la federació per jugar en Copa i debutar en aquesta competició. El Barça, és la idea que tenia Xavi Hernández, van fer tots els tràmits abans d'ahir amb la Lliga i, per tant, avui serà la gran novetat a la porteria. Seran suplents Ter Stegen i Arnau Tenas perquè s'han dut el tècnic als tres porters.
Vinga, són els noms propis al voltant d'aquest partit de Copa de setzens de final del Futbol Club Barcelona. Anem a ordenar-ho tot. Insistim, no hi són Pedri, no hi és Lewandowski, però tot el gruix de la primera plantilla. Amb tot això que hem comentat, quin 11 et surt? Quina és la teva aposta, Condis?
Hi haurà moltes rotacions, perquè Xavi, evidentment, pensa en el proper partit de Lliga i que és el camp de l'Atlético de Madrid aquest diumenge, sí. I també en la Supercopa d'Espanya la setmana que ve a Aràbia Saudita. Tenim confirmades dues titularitats, la de Ronald Araujo, que reapareixerà més de 3 mesos després de passar pel quiròfan, i, com ja et deia, a la porteria Iñaki Peña, minuts per futbolistes menys habituals. Per tant, la meva aposta, el meu possible 11 del debut avui en Copa, la competició que més cops ha guanyat el Barça, 31 vegades, és amb Iñaki Peña en porteria, en defensa Bellerín lateral dret, Alejandro Valde lateral esquerra, parella de centrals per Araujo i Eric García. Al mig del camp, que sigui com a mig centre, amb Pablo Torre i Gavi als interiors, i a dalt, Ferran Torres, Memphis i Ansu Fati. Deixa'm dir-te que Ansu Fati crec que serà titular, perquè pel que m'expliquen des de dins, aquesta setmana ha seguit un pla específic per anar agafant ritme de competició i per intentar tornar al seu millor nivell. Xavi confia en poder recuperar la millor versió d'Ansu Fati, per això estan fent un treball específic al marge perquè el 10 torni a ser i torni a sentir-se com abans de les 4 operacions que va haver de patir.
Molt bé, Helena. Alguna cosa més?
Doncs que estarem molt a propet del Barça, perquè l'Oliveros i jo quedem concentrats al mateix hotel que els homes de Xavi Hernández, per tant, qualsevol
això és,
cosa
això
que
és
veiem...
novetat, eh? Això és novetat i novetat gran. De moment heu fet el 50% de l'equació. Quan pugueu viatjar ja amb l'equip i allotjar-vos al mateix hotel, serà el 100% de l'equació.
Sí, anem per darrere. Bueno, esperem que vagi bé tota aquesta nit, perquè Xavi ja ho deia, eh? En aquests partits no et pots confiar i volen seguir vius a la Copa del Rei. L'objectiu aquesta temporada, ho han dit el tècnic, ho ha dit Laporta, és la Lliga, però la Copa els hi fa molta il·lusió perquè en les últimes 4 temporades més l'han guanyat una vegada.
Molt bé, així està el Barça. Deixem descansar, Condis, que vagi bé, gràcies.
Perfecte, fins ara.
I busquem l'última hora del rival, de l'Inter City. Alacant, Juanfran Millán, què tal? Buenas tardes.
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ya venimos comentando, lo hacíamos ahora con Elena, que es día grande para el Intercity y para Alicante. Lo primero, ¿cómo está Alicante? ¿Temperatura? ¿Hay ambiente de gran partido? ¿Cómo está la ciudad?
Bueno, imagínate, ¿no? Ha coincidido además el evento en una semana especial para los más pequeños, en la víspera de la cabalgata de los Reyes Magos, así que están de vacaciones. Esta noche no hay problema para trasnochar. Yo creo que eso también va a propiciar que haya un gran ambiente. Se va a rozar el lleno esta noche en el Rico Pérez. El Rico Pérez es la casa del Hércules, pero lo ha cedido el conjunto blanquiazul al Intercity para este acontecimiento tan especial. Capacidad para 28.000. Llevan vendidas alrededor de 25.000 entradas a esta hora de la tarde y se espera que haya un tirón de última hora conforme se acerque el horario del partido. Así que gran expectación. Ha llegado el Barça pasadas las 12:30 del mediodía al hotel de concentración, el Hotel Centrum, aquí en Alicante, Eurostar Centrum en Alicante, con alrededor de 18 grados de temperatura y con cientos de aficionados que han esperado al conjunto azulgrana que ha llegado... encabezado por el presidente, por Joan Laporta. Así que, Albert, la expectación es máxima. Hacía 6 años que el Barça no venía a la capital alicantina. Es verdad que ha ido a Elche en primera división, sí, pero a la capital hacía tiempo que no venía y evidentemente se pilla con muchas ganas el partido de hoy.
Bueno, y el equipo con mucho acento, digo el Intercity, con mucho acento azulgrana, porque hasta 8 jugadores han pasado por la cantera del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué equipo va a poner hoy Siviero?
Bueno, vamos a ver, no sé si se va a tratar de adaptar mucho al rival que tiene enfrente, al Barcelona de Xavi, pero seguramente se parezca bastante al Intercity que terminó con buenas sensaciones el año, el que eliminó al Mirandés de segunda división con autoridad. Le ganó 2-0 el último partido de la ronda anterior de Copa del Rey y ahí jugó con 3 centrales. 2 carrileros, está jugando el portero suplente Gaizka Campos, la Copa del Rey, lo que suele ser habitual en este torneo, así que se espera un equipo con 3 centrales, con 2 carrileros, Guillén Jaime va a ser el carrilero derecho, uno de esos ex del Barça. Bueno, hay jugadores importantes como Cristian Herrera, como Miguel Marí. Bueno, todavía no hay muy claro qué va a hacer Siviero, porque es el Barça y ayer nos decía que tiene dudas de cómo manejar el vestuario, porque hasta los titulares evidentemente quieren jugar. Es un partido, el de Copa, para los menos habituales, pero tiene que hacer una mezcla de las dos cosas. Lo más importante, que el Intercity hoy jugará con 3 centrales y 2 carrileros, así que casi todo el partido será más bien defensa de 5, porque la posesión todos entendemos que va a ser del Barça.
Vamos a escuchar a Gustavo Siviero, al entrenador del Intercity, el rival del conjunto azulgrana hoy.
Nosotros tenemos que ser un equipo. Sabemos que viene uno de los mejores a nivel mundial, el líder de la liga doméstica en primera división, y nosotros vamos a tener que estar a la altura. Entonces no queremos ser sparring de nadie, queremos ser un equipo que compita, que con sus posibilidades y sus capacidades haga el mejor partido posible. Y repito, estar siempre en el partido, tener nuestras opciones, apurarlas y hacer un partido muy digno. Ese es el objetivo. Tenemos que ser un oponente digno. Ahí está el desafío.
No queremos ser sparring de nadie, que es una de esas frases contundentes en la previa que hemos escuchado en la voz del técnico del Intercity. ¿Alguna cosa más, querido Juanfran?
Nada, que este Intercity suena desconocido para muchos, solamente tiene 5 años y medio de vida, pero muy exitosos esos años. Ha conseguido 4 ascensos, está ya en primera red, tiene un presupuesto que ronda los 4 millones de euros, así que evidentemente, plantilla de primera red, pero de las más importantes seguro de la categoría.
Y con exjugadores, y exjugadores con pedigrí, y con nombre en la estructura del equipo. Bueno, es un partidazo, no voy a decir aquello de David contra Goliat, pero casi 9 de la noche, Rico Pérez de Alicante. Este Intercity Fútbol Club Barcelona con el arbitraje de un madrileño como es Valentín Pizarro Gómez. Juanfran, mucha suerte y gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, Juanfran, que vaya muy bien. Nos queda la imatge a l'Oliveros, ja estan escalfant pel temps d'opinió. Tomàs Guasch i Jacinto Vicente. Ara, Oliveros parla Esports Cope.
La imatge del dia.
La imatge del dia, l'estadi Rico Pérez, un estadi per a un equip de primera o segona divisió, però l'Hércules 100 anys d'història juga a la segona ref. Hem anat algunes vegades al Rico Pérez, però del que més me'n recordo, encara que sigui des del punt de vista negatiu, era un dia assolejat, el Barça estava concentrat al costat de la platja de Sant Joan, la gent estava a la platja i els aficionats del Barça, era una altra època, s'acostaven als jugadors i es feien fotos amb ells o amb Bobby Robson. Era l'1 de juny del 97 i el Barça tenia l'obligació de guanyar per mantenir l'avantatge amb el Madrid i guanyar la Lliga. Faltaven 3 jornades de Lliga i l'equip de Robson, que tenia la Lliga a les seves mans, va perdre per 2-1 i va acabar guanyant la Lliga el Real Madrid de Fabio Capello. De fet, l'Hércules ha donat sovint problemes al Barça. I avui el rival no serà l'Hércules, serà l'Intercity, que juga la primera ref. No serà un dia pràcticament d'estiu, com aquella tarda solejada del 97, serà una nit d'hivern. No serà Lliga, serà Copa del Rei, però serà el mateix escenari amb protagonistes diferents. El 97, Guardiola o Figo, Ivan de la Peña o Luis Enrique o Bobby Robson a la banqueta, i 25 anys després, Bussi, Dembélé, Frenkie de Jong o Xavi. La imatge d'avui, l'estadi Rico Pérez, en un altre partit del Barça, per seguir escrivint la història.
Manol Oliveros, Esports Cope.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El Barça ha de millorar les sensacions i anar per la Copa. I ho viurem, com sempre, a la millor ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos del Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Rico Pérez, Intercity Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
23 de la tarda, el que us deia, temps d'opinió ara, com és habitual, més o menys a l'equador del programa. Avui ho avancem perquè després tenim més protagonistes una mica, amb el Tomàs Guasch, Gran Guasch. Buenas tardes, felicidades por tu español.
Sí, gracias, muy querido. Felicidades y que tengas un muy buen año. Qué bien te lo merece, lo veis. Y el español también, hombre. Un poquito de alegría, coño.
Qué salida, como se diga, qué salida y qué entrada de año para el español, Guasch. Sensacional.
Hombre, porque si te dicen el día de Navidad, Nochebuena, dice, sí, oiga, ¿vale? Pero ustedes empatarán en el Camp Nou y eliminarán al Celta, y oiga, usted ha venido antes de las uvas. Y bueno, pues ha pasado. Bueno, bien, hombre, pues es que se va. Ahora hay un gran reto, que es ganar el Girona en Cornellà, que no ha ganado nunca en la vida. Y bueno, pues que tiene otra pinta, por lo menos de ánimo, ¿no?
Pues sí, y con el debut de César Montes, bueno, después, y de Roger Martínez, bueno, después lo explicamos todo. Escuchamos también a David López, ex capitán del Español, haciendo pareja con Tomàs Guasch, nuestro abogado. Ahora podemos hacer aquello de Gaspar, ¿no? Ayer Jacinto Vicente hablaba como abogado, hoy lo hace como tertuliano, aunque uno nunca deja de ser abogado. Jacinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo ya no sé dónde estoy, me siento bipolar. ¿Ya?
Sí, espérate que ahora te voy a preguntar por esta reunión del Tati que puede haber. Antes, como debuta el Barça en la Copa, a ver, sorpresas, y ha habido ya sorpresas en esta Copa, no solo en estos octavos de final, perdón, en estos 16avos, sino en rondas anteriores, pero ¿veis posible la sorpresa en Alicante y que el Intercity le dé el zarpazo al Barça o el aviso en el Derby Wasc fue definitivo? ¿Qué va a pasar esta noche?
No, hombre, la sorpresa, porque no se espera. Pues claro, si uno piensa normalmente, pues ahí debe ser el Cacereño-Real Madrid, pues un partido muy muy peleado y el Madrid procura no cometer errores, tirar la suya, la encuentra y va a casa. Entonces, bueno, ya ve que el Intercity elimine al Barça, pues ya ve, pues puede pasar, pero no sería razonable, ¿no? Ahora, si este torneo tiene una gracia, sí está. Sí. O sea, un partido, pues mire, al que Dios se lo dé, ese partido se la bendiga. Lo normal es que esté el Barça, claro.
Sí, sí. Mira, claro. A Rubiales le podemos criticar muchas cosas. Y por cierto, voy a criticar que permita, porque esta es una competición tutelada por la Federación Española de Fútbol, que tanto el partido contra el Girona de la ronda anterior como el de ayer contra el Real Madrid se juegue en un estado, en un terreno de juego como el del Cacereño, en un estado deplorable. Pero si una cosa para mí ha hecho bien Rubiales, es poner todas estas eliminatorias a partido único. Bueno, lo de hoy en Alicante, abogado.
Bueno, lo que ha dicho Tomás, o sea, en principio, absolutamente normal, el 99,99% lo que pasa es que en estas eliminatorias, pues bueno, ya lo vimos ayer, que por cierto, con lo de todo el campo, yo quiero recordar que a Xavi le llamaron jardinero, por quejarse como se quejó Ancelotti ayer, o sea que cuidado, que en estos campos siempre se juega en Rico Pérez, que ya es otro tipo de estadio.
Sí.
Entonces, en principio, yo, aunque sea siempre a partido único, que desde luego lo hace mucho más emocionante, y además este año creo, si no voy equivocado, que es hasta semifinales, con lo cual va a ser una copa más complicadilla según los sorteos. Pero es mucho más bonita y más emocionante, sí.
Sí, no se fía Xavi, Tomás, porque se ha llevado, excepto a Lewandowski y a Pedri, a todos los del primer equipo. Y hace bien en no fiarse, porque tenemos precedentes de la eliminación en rondas tempraneras, no solo del Barça, sino de otro grande como, por ejemplo, el Real Madrid. Ayer Xavi, recuerdo que lo recordaba. Bueno, podemos poner Salto del Caballo, Figueras, ¿verdad? Muchos equipos que al final sí que han dado la sorpresa. Con lo cual, yo entiendo que hace bien Xavi. No renuncies a nada, la Liga tampoco es... No renuncies a la Copa, ¿por qué renunciar a la Copa, no?
No, hombre, sobre todo si deciden jugar corriendo, pues lo querían jugar andando,
sí.
Pues tendrán más posibilidades de éxito. Claro, si repite el partido del otro día, tendrá un cierto peligro.
Sí.
Un cierto peligro, porque el Español tiene una vez a gol, el Intercín de una vez a gol también tirará. Pues claro, si usted se toca el bolo y le meten el gol, pues para casa 1-0. Claro, es que hace muy bien, claro.
Sí, claro, Jacinto, no sé si es cuestión de jugar andando o a un ritmo bajo, o también, como acabamos de escuchar, de encontrar algún hombre o hombres gol más allá de Lewandowski, que hoy no va a estar, con lo cual también es una buena prueba de fuego para el resto del equipo y sobre todo de medio campo hacia adelante.
Bueno, prueba de fuego contra el Intercity, no, o sea, si fuera contra un equipo de más nivel, sí, contra el Intercity al principio, con lo que ahí debería sobrar.
Debería.
Debería. A ver, yo lo del tema de jugar andando el otro día, yo ahí no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, yo soy más creyente, ya me conocéis, de que la frase que se aplicó el año pasado para el nivel que viene el Barça, cuando se dijo aquello de esto es lo que hay, yo llevo 2 años diciendo que a nivel físico en el Barça esto es lo que hay. Entonces, si antes del Mundial aguantaban 45 o 60 minutos a un nivel alto,
sí.
Después del Mundial, igual nos tenemos que acostumbrar a que aguanten 30, 40, 45 minutos a ese nivel, porque es que hay jugadores que han llegado que no, evidentemente, están en un pico de forma bajo, o sea, pues jugadores clave, tipo Pedri, Rafinha, Lewandowski, Dembélé, todos estos han llegado en un pico de forma que ahora mismo es bajo, con lo cual, a nivel físico, este equipo ya le cuesta, pues imaginaos ahora. Para mí, esto es lo que hay a nivel físico.
Bueno, veremos. Hay otro debate, si es que esta plantilla no puede dar más o si es que Xavi ya con lo que tiene no puede aspirar a más. No sé con qué vertiente, con qué debate te quedas o introduces alguno más, Guasc.
No, hombre, pero sí, yo lo vengo diciendo desde el principio de temporada. El Barça, el año pasado, siendo el peor Barça que yo recuerdo en muchísimo tiempo,
sí,
fue subcampeón de Liga. 200 millones de euros después hará muchos puntos, muchísimos puntos. Entonces, bueno, hay que ver que el Madrid, que para mí es mejor, si es capaz de atorrijarse, despistarse, etcétera, etcétera. Si el Madrid está a un nivel normal, le ganará la Liga. yo es que no tengo la menor duda, pero la gracia de este juego es esta, y que el Barça, haciendo muy poco, pues va a tener 80 puntos. O sea, esto no es, no, la Liga Española es la que hay. Otra cosa es que vendamos milongas. Europa te pone en tu sitio y llevas dos años que no superas la primera fase de la Champions. Coño, pues es que esto no hay más que discutir. Ahora, oiga, para ganar al Intercity y no, normalmente ganar al Español te da, bueno, otro ya no le ganó. Bueno, pues también, ¿tú crees que el Barça no puede ganar en campo Atlético de Madrid? 0-3. Si le sale el partido de cara. Sí. Porque te repito, la liga es la que es. Ahora, oiga, esto es un equipo tal, pues mire usted, es el equipo que hay. Y entonces, pues no es un equipo, pues era que en dos años de local en Europa la gana al Dinamo de Kiev y al Victoria Pilsen. Coño, pues es que esto no lo dice Tomás Guar, coño, te lo dice los números.
Sí, sí, la radiografía de cómo está el fútbol y cómo está el fútbol de los equipos españoles, claro, es así. Y lo del Atlético, respetando al Atlético, y más a este Atlético, claro que puede ganar el Barcelona. Sí, a eso, claro, voy ahora. Jacinto, hoy nos avisan de esta reunión del TAD, del Tribunal de Arbitraje del Deporte. De verdad que esto nos va a convalidar, ¿verdad, Ortiz? Más de una, si no la carrera de Derecho, o media carrera de Derecho. ¿Esta reunión para qué? Porque el público de a pie lo que se pregunta es, a ver, el otro día jugó Lewandowski, hoy no lo ha convocado Xavi, ¿el domingo va a jugar contra el Atlético?
A ver, yo ahora lo que voy a decir es obra de mi mente maléfica de abogado.
No, por favor.
Esto no es información, esto es opinión maléfica de abogado.
Sí.
Entonces, a ver, la situación ahora la sabéis. Barça, justicia ordinaria, hay la justicia deportiva abierta con todos los trámites y hoy el Tribunal Administrativo Deportivo tiene que se reúne para tratar el tema. A ver, mi intuición maléfica me dice: si el TAT mantiene la sanción, el Barça seguirá en la justicia ordinaria, básicamente porque la justicia ordinaria tiene ya dictada la cautelarísima, la justicia ordinaria en este sentido está por encima de la deportiva, y si hoy el TAT mantuviera la sanción y se mantiene la cautelar en la ordinaria, el jugador podría jugar contra el Atlético de Madrid. Ahora, supongamos que el TAT reduce la sanción. Pues mi mente maléfica lo que me sugiere es que igual hay una posible negociación Federación Española de Fútbol Barça, donde la Federación le dice, mira, esto se reduce, tú renuncia a la justicia ordinaria porque el lío en que nos puedes meter es importante, porque el lío aquí básico es para la Federación. Si tú continúas la justicia ordinaria, pues yo me estoy imaginando un derbi Madrid-Barça donde sancionan a Benzema dos semanas antes, una antes, y el Madrid hace lo mismo. O las 10 últimas jornadas, todos los equipos que se están jugando el descenso, cada jugador importante que tengan, hacen lo mismo. Pero la Federación le diga a Barça, renuncia. Se reduce, tú renuncias. Y el problema entonces sería, ¿cuándo renuncia el Barça? En estos días, si renuncia en estos días, se cumple la sanción y el jugador igual no juega contra el Atlético. Con lo cual, al Barça igual le interesa más renunciar la semana que viene. Y este partido lo juega y un poco lo hace a la carta.
Vale, perdona una cosa, Jacinto, abro otra vía. ¿Y si el TAT, que se ha reunido telemáticamente, no decide todavía, qué pasa?
Pues que se mantiene la cautelar y yo, claro, me sugiero...
Con lo cual puede jugar en el Metropolitano.
Y a mí me sugiere que lo que se hace es mantener abierta una negociación porque no ha habido acuerdo.
Pues te digo una cosa, sin ninguna base, eso es lo que va a pasar, ya te lo digo yo.
Pues yo me huele a que hay una negociación por detrás. A la Federación no le interesa en absoluto que el Barça mantenga la justicia ordinaria abierta. Al Barça lo que le interesa es que el jugador contra el Real Madrid juegue, con lo cual hoy no se resuelve, el Tribunal Administrativo tampoco se moja y la semana que viene se llega a un acuerdo y yo creo que esto puede acabar por
eso. Bueno, eso porque es
la manera
eso, claro,
de que no se aplique la justicia, sí, ordinaria, es que el Barça renuncie.
Claro, todo esto presuntamente es bajo mano, si es que pasa así.
Presuntamente y como se han hecho 500 cosas en el mundo ya. Del derecho.
Que no quiere decir, o sea, que esté bien hecho. Pero bueno, Guask, estamos hablando de una sanción, si no me equivoco, del 8 de noviembre.
Ahí.
Es que es una cosa...
No, vamos a ver, escúchame, si yo comprendo que te dicen los que dicen presuntamente entienden de esto, ¿no? Es que el tribunal este no solo se ocupa de fútbol, se ocupa de otras cosas. Oiga, ¿qué pasó? Un mundial, querido. 8 de noviembre, 30 de diciembre. Mire usted tiene tiempo para haber fallado, refallado, apelado y todo lo que usted quiera. Ahora, pues como se está muy diciendo muy el abogado, esto acaba en un enjuague, el que les parezca a las partes que les favorece más, y acá también, pues gloria, la chufla es para la posteridad. La chufla es tremenda, porque sí. Es exactamente lo que vos decís, o sea, el Madrid con Benzema y el Cádiz, si se juega lo que sea, le ha echado al portero. Me voy a los tribunales de justicia, el tío juega y el 14 de agosto no entra lo que ha pasado. Bueno, una coña.
Sí, sí.
Y eso sí que va a ser la pizarra, cuando hablamos de la pizarra de los entrenadores, esa sí que va a ser la pizarra de los equipos, como con este precedente, hombre, que ya está encima de la mesa, esto se vaya alargando y se vayan apuntando. Porque quiero dejar claro que el Barcelona ha hecho lo que se le permite hacer. Es decir, que el Barcelona... Otra cosa es que sea éticamente reprobable, que esto es otra cosa. El Español también hace lo que se le permite hacer y cada uno juega sus cartas. Pero que a nivel de competición esto sea éticamente reprobable, bueno, eso ya te digo que es así, pero bueno.
Bueno, es que luego hay el punto último, que es lo que decíamos ayer, para embulicar una micromes, sí, sí, es la federación en base a los estatutos de la FIFA, el artículo 59, si el Barça mantiene, persiste, no se llega a un acuerdo y esto continúa, la federación tiene la facultad de sancionar a Barcelona. ¿Cómo? Desde económicamente hasta pérdida de puntos, a lo que quieras. Que luego el Barça podría recurrir a esa sanción a la justicia ordinaria y seguramente la ganaría.
Y habría que indemnizar al Barcelona, entonces.
Claro, aquí es lo que os digo. O sea,
si fuese así.
Hay un artículo de la FIFA que dice que la vía de la justicia ordinaria solo se contempla para unos determinados casos excepcionales. Porque quieren cerrar el fútbol. Ellos, evidentemente, la FIFA quiere tener el control. Si esto se llama la justicia ordinaria, lo pierde. Redactó ese artículo para esto, precisamente, para evitar que se fueran los clubes a la justicia ordinaria. Sí. Pero, claro, nadie puede evitarle a un club ejercer su derecho a la tutela judicial y es a un juez, no pueden.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Guasc, ¿te gustó Montes? ¿Te gustó Martínez? ¿César y Rouget?
Sí, hombre, sobre todo me gustó el portero del Celta, que nos quitó todos los dramas en el último momento. Hay que abrazarlo y ponerle una calle, sí, señor.
Marchesín, sí, señor.
Marchesín, un gran hombre.
Un gran hombre, muy bien. Guasc, cuídate mucho, que se porten bien los reyes, ¿eh?
Sí, hombre, yo es un tipo ejemplar, seguro que sí.
Seguro que sí. Abogado, lo mismo. Sí. Cuídate. Ah,
yo como tengo una mente más maléfica, no sé.
Ya por eso no te he dicho que se porte bien. Haz la carta a los reyes, haz lo que creas, que te traigan una toga nueva, lo que tú creas. Cuídate, Jacinto.
Igualmente.
Adiós, pareja. Que vaya bien. 3:36, fem una pausa i parlem precisament de l'Espanyol i de la victòria a l'accés als vuitens de final de la Copa del Rei.
El mundo se despide de Benedicto XVI.
L'amato Papa Emérito Benedicto XVI, perché lo accompagni nel suo...
Y este jueves, Carlos Herrera viaja hasta el Vaticano para contarte en directo su funeral presidido por el Papa Francisco, para explicarte lo que significa.
Los detalles del funeral que presidirá un Papa para despedir a otro Papa.
Escúchale desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, con más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Todo está preparado para acoger a los miles de peregrinos.
Llegan los primeros fieles hasta aquí, hasta la Basílica de San Pedro.
Y después, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y la linterna con Ángel Expósito, también desde Roma.
Estoy ahora mismo en la Plaza de San Pedro. Hay un silencio sorprendente para tanta gente.
Sigue el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gol de l'Espanyol! Gol de Javi Puado!
Arriba!
8 del segundo tiempo! La pone Nico, segundo palo! Queda el remate franco de Javi Puado! Pelota al fondo de la portería del Celta! Tablas en el luminoso!
¡Gol
del Espanyol! portería los jugadores.
¡Gol!
¡Gol español! Al segundo intento, Nico Melamed encuentra el camino de la portería de Hugo Mayo. La contra, el disparo en vaselina para alojar el balón en la portería del Celta y finiquitar la eliminatoria. Marcó Melamed en Cornellà, Español 3, Celta 1.
Els gols de l'Espanyol a la Copa, en la veu de la veu de l'Espanyol a la Copa, que és el José Luis Gil, que ho fas Gil, i les notes d'aquest partit amb el debut de César Montes, amb l'estrena amb el primer equip de Roger Martínez i, sobretot, pendents de la lesió de Sergi Darder. Notes de l'Espanyol Celta. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, bona tarda? Pues después de escuchar al tío Gil cantar esos goles para meter al Espanyol en los octavos de final de la Copa del Rey, tenemos algunos apuntes de las consecuencias de ese partido. Por ejemplo, Darder se retiró lesionado, se le han practicado unas pruebas, no parece que sea nada grave, pero de momento hay que catalogarlo como duda para jugar el sábado ante el Girona. Queda poco tiempo y en principio no hay que correr riesgos con el posiblemente mejor jugador del equipo blanquiazul y por tanto vamos a colocarle como duda para ese encuentro. Debutaron César Montes y Roger Martínez. Montes se pudo hacer algo más quizá en el gol de paciencia, pero después fue mejorando conforme pasaba los minutos su rendimiento, mientras que el canterano fue sustituido al descanso, tenía una tarjeta amarilla y en este caso el técnico blanquiazul Diego Martínez no quería correr riesgos. Ambos jugadores, tanto Montes como Martínez, satisfechos con su primer partido como pericos.
Contento y bueno, de qué manera, ¿no? Lograr un resultado importante para nuestro equipo, para nuestra afición y sobre todo de qué manera se logró el resultado, ¿no? Luchando, peleando cada balón, afortunadamente salimos victoriosos de ello.
Al final és el somni que des de petit porto buscant i lluitant per ell i al final es va donar i la porto somiant i treballant molts anys.
Y respecto a las alegaciones sobre la roja que vio Vinicius en el derbi ayer competición, no le retiró la segunda amarilla, pero el club ha decidido seguir adelante y presentar recurso ante apelación. De todas formas, el brasileño se pierde el partido ante el equipo gerundense porque la primera amarilla que le mostraron frente al Barça era la quinta y cumplía ciclo. El objetivo del Español es que le retiren la segunda, no jugara en Montilivi y de esta forma quedaría limpio. Si finalmente apelación ratifica la segunda amarilla, en el siguiente partido ante el Getafe, Vinicius seguiría estando apercibido. Y si es amonestado, se perdería el siguiente choque ante el Betis.
Molt bé. L'actualitat del conjunt blanquiblau, un Espanyol, gràcies, Arias, que està pendent del sorteig de Copa, que serà dissabte vinent. Però és que dissabte vinent torna a jugar l'Espanyol. És un d'aquells partits marcats en vermell quan es coneix el calendari de la temporada. Espanyol, Girona. El Girona, l'excapità de l'Espanyol, David López, que avui ha parlat de com pensa, com creu que serà aquest retorn a Cornellà Prat.
Serà un partit especial per mi, molt emotiu, molt estrany, també, perquè després de tant de temps allà, doncs, com ja vaig dir en el seu dia, simplement el fet d'anar-me a vestir, anar-me a canviar l'altre vestidor, doncs, se'm farà molt estrany, no? Però alhora, doncs, és molt maco i tinc moltes ganes de viure'l. I no entenc la meva carrera esportiva sense l'Espanyol, no?
Frase contundent de David López, que és un dels jugadors, si li respecten les lesions, que té continuïtat i que forma part d'aquesta columna vertebral del Girona de Mitchell. Per cert, demà prèvia de Mitchell, 12:45, parla l'entrenador del Girona. Atenció al segon document que hem rescatat de David López de la compareixença de premsa, parlant de com veu l'Espanyol i el Girona.
A priori, abans de començar la Lliga, tots ens haguessin dit que lluitaríem per coses diferents. Nosaltres també estem per sobre de les probabilitats que ens donaven a principi de temporada. Bueno, és un equip amb bons jugadors. Des del meu punt de vista tenen menys punts que els que haurien de portar. No sé, bueno, en altres temporades, si amb 12 o 13 punts aquestes alçades l'entrenador l'haguessin aguantat. Jo crec que el club està fent molt bé d'apostar per un entrenador i seguir fins a on sigui, però aguantar aquest entrenador i que l'equip i l'afició doncs, estiguin unides.
Espanyol Girona el dissabte 9 de la nit. Recordem que al Girona hi ha una baixa importantíssima, la d'Oriol Romeu sancionat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I amb aquesta música, Manolo García, no? El último de la fila, viatgem fins a Tarragona, recuperem el fil de la Copa. Demà també els setzens de final, Nàstic Osasuna. Tenim comunicació amb el capità del conjunt grana, és el Joan Oriol. Joan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, doncs molt bé, amb moltes ganes de començar l'any.
de la millor manera possible. I bueno, i tenim un partit el dijous molt atractiu, molt il·lusionant, i a veure si podem donar un altre cop una alegria a l'afició i a Tarragona.
Doncs mira, bon any, feliç any a l'afició del Nàstic de Tarragona, a la família del conjunt grana, i ens sumem tots els de la cadena Cop i els esports d'aquesta casa a tots aquests desitjos que ara tu destacaves. Gràcies per atendre la trucada, i primer vull saber com està l'equip, és a dir, com està ara mateix el Nàstic de Tarragona en la jornada prèvia a aquests setzens de final de la Copa.
A veure, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, no? Ja va ser un gran cop d'efecte, molt motivant, passar contra el Màlaga, no? Al final, tot veure també el nou estadi, un equip de categoria superior i que, bueno, que vam fer un gran partit i passar l'eliminatòria, doncs, vulguis o no, això és il·lusionant i atractiu per tothom, no? I després jo crec que això, la Copa, doncs, és un al·licient pel club, per l'afició i per la ciutat de Tarragona, no? Que puguin vindre equips de major categoria sempre és bonic, no?
Clar.
Llavors nosaltres, doncs, bueno, al final sempre és el mateix, no? Els equips petits, quan jugues contra equips més grans o de major categoria, doncs, estàs extra motivant, no? I així es va veure contra el Màlaga i el Osasuna, doncs, és un gran equip, però no li ficarem fàcil, no?, al nou estadi.
Com es nota que tens moltes batalles a les teves esquenes, eh? Escolta, el de demà dijous és el primer partit de 2023 per vosaltres, no jugueu des del 22 de desembre, aquest partit que tu destacaves també de Copa, davant el Màlaga. Ha passat massa temps sense competir?
Bueno, a veure, ha passat temps, és veritat que ells venen de competir ja amb Lliga. Nosaltres hem fet bastants entrenaments, no? Però és veritat que ells tenen més rodatge, potser se'n tenia que haver jugat abans o després de jugar algun partit nosaltres de competició de Lliga, no? Per estar una miqueta més rodats, perquè al final portem, sí, són 7 sessions d'entrenament, però bueno, al final jo crec que amb les ganes, la il·lusió i jugant a casa, pues, tindrem energia extra, no?, per intentar competir, que està clar que competirem contra Osasuna, no?
Mm-hmm. I quin nou estadi veurem? Ho dic perquè crec que vosaltres teniu partit de Lliga el diumenge, jugueu dijous, no hi ha massa temps per... primer, depèn del que passi, per festejar o per intentar passar pàgina, i després és un dia que és el dia de la vigília de Reis. No sé si preveieu que hi hagi molta gent o que això pugui entorpir l'afició faci costat l'equip. Què espereu?
A veure, esperem que l'afició respongui, no? Al final l'afició també està amb moltes ganes, molta il·lusió de tornar a veure el nou estadi, un equip de primera divisió, no? I fa uns anys enrere, pues, Osasuna va ser un equip que va eliminar amb el Nàstic, no? La il·lusió de pujar a primera divisió, que va pujar Osasuna, no? Llavors jo crec que l'afició respondrà, no? O sigui, és veritat que és un dia difícil, perquè encara la gent treballa. Després del partit, pues, bueno, la il·lusió dels nanos d'anar a la cabalgata de Reis, de veure el Reis Mags, però bueno, jo espero un nou estadi, a lo millor no ple, però jo crec que hi haurà una bona entrada i ens ajudarà l'afició com fa cada fi de setmana, no?
Vaja, que si haguéssim posat el partit el dimecres, doncs gairebé millor per tothom, però que no fa nosa, no, el dijous?
No fa nosa, és veritat que, bueno, si per demanar ens hagués agradat a lo millor un dia abans, no? El dia 4, no? Però bueno, al final esperem que la gent respongui, que té ganes, nosaltres també donar-los una alegria o que vagin un gran espectacle, d'això es tracta, i a veure si hi ha una bona entrada.
La vostra realitat, ho dic perquè intenteu ficar el cap a la part alta de la classificació, la vostra realitat és la Lliga, la Copa ja ens queda clar, ho teníem ben present que il·lusiona, però acaba de començar l'any, molesta la Copa, per dir-ho d'alguna forma, o no, anem a per totes i ja vam superar el Màlaga i el pensament del vestidor del Nàstic és anem a intentar guanyar un primera com és Osasuna.
A veure, la veritat és que tenim una plantilla àmplia, no? I al final nosaltres està clar que ens hem de centrar en el que és el diumenge a la Lliga. Nosaltres, el nostre futur, el futur del club, passa per la Lliga, per aconseguir l'objectiu que tots volem, que és l'ascens de segona divisió, però no tirarem la Copa. Està clar que som una plantilla llarga, que podem fer dos equips molt competitius tant el dijous en Copa com el fi de setmana. Potser algun jugador, pues, li tocarà repetir, no? Però res de tirar, sinó que jo crec que és el que et dic, amb les ganes que tenim tothom, doncs traurem forces d'on sigui per poder competir el dijous i convençut que el diumenge, doncs, aconseguirem els primers 3 punts d'any a la Lliga, no?
Tant de bo. Tant de bo. Acabo. Osasuna, si no m'equivoco, si no em corregeixes, tu vas jugar una temporada, Osasuna, la 13-14.
Sí, vaig jugar allí, tinc una espina clavada perquè vaig anar com després del Villarreal, vaig firmar allí un contracte de 3 anys, però no em vaig acabar de trobar, vaig estar un any, a part va ser un any tràgic, no?, que van baixar de primera a segona A, no?, i me'n vaig anar d'allí trist per no poder demostrar pues, una miqueta el que venia fent al Villarreal, no?, i després me'n vaig anar cap a Anglaterra. Però sí que és veritat que els vaig fer molt de carinyo perquè jo em vaig trobar, venia del Villarreal, que era una família,
sí.
I Osasuna, la veritat, que el que era el club, l'afició, pues, igual, no?, una família, tot, la veritat, que grans persones, i a mi em va sentir molt greu que hagués d'abandonar Osasuna i, a més, amb un descens, no? Llavors sempre he tingut també un carinyo especial i sempre els hi vull el millor.
Mm, estan fent bona temporada i estan jugant bé.
Sí, 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 la veritat que Marrassat, la veritat que molt, molt bé, tenen un gran equip, estan competint en el primer lloc molt bé, molt bons futbolistes, i això també és el reflex del filial i de la cantera, no?, que és veritat que tenen, que estan potenciant molt la cantera, i el filial que a nosaltres ens va guanyar pues, és una còpia del primer equip, està clar que el primer equip amb molts més bons jugadors, però una còpia, no?, i m'alegro molt que els hi vagi tot molt bé.
Molt bé. Hi ha prima per passar la ronda a la Copa?
No, la prima és que el club pugui fer taquilla, que pugui guanyar uns diners extres i que tingui més facilitat en poder-nos pagar, perquè la categoria amb la que estem, la veritat, que no es genera, i els clubs pues, es busquen la vida per poder pagar els futbolistes.
Tant de bo aquest partit entre el Nàstic i Osasuna sigui un bon regal de Reis per l'afició del conjunt grana i el Nàstic pugui avançar a la Copa. Joan Oriol, gràcies, que vagi molt bé. Moltes
gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
A tu, Joan, que vagi molt bé. Demà in situ la prèvia de 3 a 4 aquí a Esports Cope d'aquest partit entre el Nàstic de Tarragona i Osasuna. Una més de futbol. Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Perquè tenim bones notícies a la infermeria, i això és bo, del Futbol Club Barcelona.
Dues. L'Emma Ramírez ha rebut l'alta mèdica després d'un parell de setmanes de baixa per una ferida que s'havia fet a la cama dreta, que va necessitar sutura. No està tenint massa sort la jugadora amb les lesions, només ha pogut jugar un partit aquesta temporada, després de tornada a la Real Sociedad, on va estar cedida la temporada passada amb un bon, molt bon any. La Emma estarà disponible pel partit contra el Sevilla d'aquest dissabte al Johan Cruyff a 6:45 de la tarda. I una altra bona notícia és el retorn de Caroline Graham Hansen, que ja ha començat a treballar sobre la gespa. Està previst que reaparegui aquest mes després de pràcticament 3 mesos de baixa per una lesió muscular. Qui tingui ganes aquesta tarda, si voleu veure l'Aitana Bonmatí, la Mapi León i la Ingrid Engin, passaran per la botiga del Barça Canaletes a les 6 de la tarda.
La cita a les 6 de la tarda. Ara fem una pausa i parlem de tot allò que no és futbol.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Parlem de bàsquet i de la 14a jornada de la Lliga Endesa, que va arrencar amb la victòria del Barça davant el Real Madrid, que en servia un duel català entre el Bàsquet Girona i el Joventut de Badalona. Sorpresa, Fontejau, Bàsquet Girona 79, Penya 66. Venia el Joventut d'una ratxa de 6 victòries seguides al campionat domèstic. Aito García Reneses, tècnic del Girona.
Estoy muy contento porque una cosa es que jueguen bien Marc, Kino, los veteranos del equipo, Cameron Taylor... y otra cosa es que jueguen bien al mismo tiempo todos los jóvenes. Entonces, pues estoy contentísimo. La verdad es que están mejorando mucho y además tampoco es tan fácil de demostrarlo jugando de una forma continua prácticamente los 40 minutos, porque otras veces ya habíamos hecho cosas buenas, pero 10 minutos sí, 10 minutos no.
4 victòries pel Bàsquet Girona, 9 per la Penya, i avui, pel que fa als conjunts catalans, es tanca aquesta 14a jornada amb el partit del Baxi Manresa a la pista de l'Obradoiro a partir de 9:15 del vespre. I volem parlar, ja per tancar el programa, d'una iniciativa que afronta els últims dies a l'Anella Olímpica de Montjuïc, un espai lúdic per practicar esports. Es diu Tot Esport, Entre Totes, Joc. Ho expliquem saludant, vaja, a una de les millors jugadores de waterpolo del país, Maika García. Maika, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda i bon any.
Bon any, bon any. Benvinguda a Esports Cope. Ets una de les madrines d'aquest espai lúdic que s'ha muntat a la IFNEF i que esperem tingui continuïtat en els propers anys, perquè li puguis explicar allò que diem nosaltres, fer una fotografia radiofònica a la gent que t'està escoltant, què es pot trobar encara avui i també demà.
Doncs mira, trobareu molt d'ambient, la veritat, perquè està molt ple de nens i de nenes, jo he estat allà i bueno, hi ha activitats vàries, i tots els esports que t'imaginis, o sigui, pots provar tots els esports, pels nens, per les nenes, els més adults també, o sigui, hi ha de tot, jo he vist els pares i mares allà, i la veritat és que molt xulo, també molt xulo, molt esportiu, i amb cares conegudes també, alguna esportista que es va passant per allà també, a jugar amb nens i nenes, i està molt guai. Està molt guai,
com tu, no? Algun esportista com tu, no? Aquest, sí, sí. És, clar, aquest és un espai, corregeix-me si m'equivoco, per nens i nenes, però vaja, per públic infantil i juvenil. Has fet de professora també o no?
Bueno, he estat per allà amb una zona que encara ens falta la piscina, ho he demanat també, de waterpolo bé, però bueno, tenim una porteria i tal, i hem estat tirant pilotes de waterpolo i tot el rotllo, ensenyant una miqueta, però bueno, ja sortien alguns que, no, jo faig waterpolo a aquest club, jo aquest... I ja m'ensenyaven cosetes alguns. No, no tant de professora, més que res vaig estar allà practicant cosetes amb els que no havien conegut tant el waterpolo.
És una molt bona iniciativa. Jo deia abans que esperem que tingui continuïtat, primer per les dates, després per l'espai, que és a l'Anella Olímpica, a la IFNEF, i perquè podem aprofitar que els nens, el jovent encara no ha tornat al col·legi. I també, no vull que sigui una frase que sigui una frase buida de contingut, per donar visibilitat a l'esport femení. Quan diem això, què ha de suposar això?
Sí, o sigui, aquest event, no?, s'ha creat una miqueta per això, per fer més normals i meditar una miqueta el fet de veure madrines, referents, no?, cares femenines, que tant per nens com per nenes sigui algú totalment normal, i a la vegada també aquest event va molt bé per tots els nens i nenes que volen practicar tot tipus d'esport, que no tenen gènere, o sigui, que no el futbol és de nois, que no la gimnàstica és de nenes, o sigui, que al final poden provar-ho tot, el que els agradi, i que tirin cap a l'esport que més els apassioni.
Perfecte, i que puguin triar, si és que han provat algun esport, que vagin, que provin, que estiguin, a més, en convivència amb altres nens i nenes, i sobretot que facin esport, que aquesta és la iniciativa. Maika, t'agraeixo el teu temps, cuida't molt, un petó, una abraçada.
Res, moltes gràcies a tu, un petonet.
Vinga, que encara hem d'explicar coses abans d'arribar a les 4 de la tarda. Torna a aquest estudi de Cope Catalunya i Andorra, Juan Arias, per repassar l'etapa del Dakar. Com ha anat, Arias?
425 quilòmetres en cotxes, victòria para Loeb, segundo Peter Ansel, el tercero Carlos Sainz y Laia Sanz, que se vuelve a recuperar y ha quedado la número 20 en la general. Al Attiyat es el líder, Al Raji es segundo, Peter Hansel es tercero, cuarto, Carlos Sainz, eso sí, a 33 minutos del líder. En motos, victoria para Barreda, el de Castellón, la número 30 en su palmarés del Dakar, Quintanilla segundo, Price tercero, el catalán Pedrero ha quedado en el número 23, y en la general, Sanders primero, Hobbs segundo, Benavides es tercero, Barreda de momento cuarto, a solo 4 minutos y medio del líder, y hemos de recordar que el piloto español lleva 3 etapas corriendo con un dedo del pie roto. Mañana la quinta etapa va a ser guapa porque es íntegramente por dunas.
Ah, será chula. Ho explicarem. Arias, gracias.
Que vagi bé.
Doncs anirem tancant la paradeta. Silvio Ortiz, ens hem deixat coses. El poble ha de saber coses que no hem pogut, no hem volgut, no hem tingut temps per explicar.
T'explico la imatge més viral d'aquest matí, el passadís que li ha fet a Leo Messi,
home,
als seus companys del Paris Saint-Germain en la tornada dels entrenaments del campió del món. A més, Ràdio Monte Carlo revela nous detalls sobre la pròxima renovació de Messi. Diu que el jugador i el club ja haurien arribat a un principi d'acord per seguir fins al 2024. Mm-hmm. Es fa faria oficial a finals d'aquest mes. També t'explico que el jugador del Barça cedit a l'Elx, Àlex Collado, té una lesió a l'adductor dret i podria estar alguns mesos de baixa. L'Elx i el Barça es coordinaran pel tractament a seguir. I em quedo amb una foto nostàlgica que acabo de veure al Twitter d'una reunió a una taula on dinen ex del Dream Team, Guardiola, Salinas, Julio Alberto, Stoikov, Koeman... I a primera fila, Eusebio Sacristán, amb molt bona cara, ho celebrem molt.
Molt bona trobada, sí senyor, ho celebrem molt. Últim minut, gràcies, Sílvia. Les enquestes al Twitter, @esportscope, enquesta Barça, Intercity Barça, 700 Copa del Rei, 9 de la nit. Què farà el Barça? Guanyar fàcil, guanyar patint, caurà eliminat. 48% dels vots pensen que quedarà eliminat. L'enquesta espanyol, qui va ser el millor al partit d'ahir de Copa davant el Celta? Darder, Edu Expósito, Javi Puado, Nico Melamed. 72% dels vots per Nico Melamed. I pensant en l'Espanyol Girona del dissabte vinent, qui és favorit? El Girona, l'Espanyol, o no hi ha favorit? Guanya l'Espanyol. 54% de les respostes així ho entenen. Re, que demà tornem, serà l'última Esportscope de la setmana, divendres és dia de Reis, demà vigília, i demà a veure què ha fet el Barça, perquè avui tenim Tiempo de Juego, Intercity Barça, 9 de la nit. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé.